A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El regidor Jaume Monasterio, que ja deu saber alguna cosa sobre el canvi de cartipàs. Jaume Monasterio, bon dia i bona hora.
I bon sol quan sigui l'hora.
Home, si hi ha algun moment...
Si un dia d'aquests decideix tornar a sortir, no ens queixarem de la pluja, però...
Sortirà abans el sol que el cartipàs.
Segurament.
Segurament, eh? Però alguna cosa de deu saber. Clar.
Sí, clar.
Està clar.
És el que té estar govern.
És veritat,
això. Et toca ja no saber-ho, sinó decidir-ho.
Us veieu en capacitat per dir alguna cosa?
No, avui no.
Avui no.
Avui no. Avui no. Encara estem acabant-lo de polir. No, home, a veure, jo podria fer una divagació...
És una pregunta retòrica, eh? Servidor pregunta el que ja sap que no serà resposta.
Ah,
però
exacte.
Bé, en fi, s'ha de preguntar.
Però jo podria fer una divagació ara i no dir res. Pues m'estimo més dir-te amb Vicenç avui d'això. No, no en parlarem perquè no... Em deia que ell no toca.
Sí que us podem preguntar. El canvi de cartipàs afectarà a les regidories que ja havia deixat en el seu moment Nacho Rubí, més les de Carme Almirall o només a les de Carme Almirall?
Bueno, és una miqueta un refregit de tot plegat.
De tot plegat,
sí,
eh?
Sí, ja veieu que hem creat una regidoria nova, aquesta ja l'hem publicat, començant una mica per això, perquè també és veritat que això de les regidories és una miqueta aleatori, cadascú o cada govern doncs, les fa una mica a mida i ja... Hi ha regidories que neixen de nou, hi ha regidories que s'ajunten, hi ha regidories que separen, i una mica el que hem fet és això, no tancar-nos de ment i posar damunt de la taula totes les necessitats que teníem i solucionar-les.
Que marxi Carme Almirall ha estat un...
Sí, però de fet ja és el que hem estat explicant. De fet, és una sortida programada. Quan nosaltres vam tornar a reprendre aquesta legislatura...
Ho dic per bueno, aquells que puguin pensar, caram, a qui li toqui ara...
A veure,
al final... I recursos humans.
Sí, sí, però governar s'ha de ser valent per governar. No es pot anar a mitges tintes. I hi ha regidories més complexes, hi ha regidories més senzilles, i home, recursos humans i agenda no són cap regalet, però per altra banda doncs et dona possibilitat de fer moltes coses, i em poso per endavant la feinada que ha fet la Carme aquests anys que ha estat al capdavant d'aquestes regidories.
Comencem per un tema d'aquests d'avui, que és la vaga del servei d'autobusos, i fiquem pel mig el servei, la nova estació de busos de la qual se n'ha parlat, que hem de suposar que està incorporada en els pressupostos de l'any que ve o amb el projecte de pressupostos de l'any que ve?
Sí, bueno, ja hi estaven a la del 2024. Vull dir, al final, aquesta obstrucció que hem tingut als pressupostos, a les ordenances, a qualsevol moviment, doncs fa això, que tots que alguns d'aquests projectes doncs costin més de portar a terme perquè hem de ser imaginatius i dur-los a terme d'altres maneres, però sí, el tema aquest va endavant. La vaga de xofers aquí ens afecta poquet perquè els serveis mínims ja són potents i ara precisament abans d'entrar estava mirant, ja sabeu que per temes familiars el tema del transport el conec bé i sé que estan en una negociació que està bastant avançada i tal, i estava mirant
inclús... És una negociació per l'edat de jubilació, eh?
Sí, per una sèrie de característiques que no tenen els conductors i estava mirant perquè semblava ser que, bueno, igual que ja es va resoldre la del transport de mercaderies, semblava ser que la de viatgers podia resoldre's Estem en això, no vull dir una cosa per l'altra, però sé que la cosa està, bueno, estan en negociacions i allà estem.
Sobre aquesta estació d'autobusos, com s'ha de reordenar tota aquesta zona del parc de Can Robert o què voldria el govern fer-hi allà?
Bé, sabeu que la nostra proposta anava bastant més enllà i el que volíem era construir a sota un aparcament soterrat important. Això, doncs, de moment no anirà endavant perquè no hem trobat encara la manera d'articular-ho. Això és una cosa molt complexa i costa molt de poder... Han de coincidir moltes coses perquè es puguin donar i amb això estem
treballant. La idea d'aquest aparcament, on estava situat?
Al mateix lloc on està... al mateix lloc on està l'aparcament de Can Robert, sí, però fer-lo en soterrat. I a dalt fer-hi l'estació de busos. Aquesta era la nostra pretensió inicial. Com que el tema aquest de del soterrat doncs va més per llarg, el que fem...
Pregunto una bestiesa, perquè com que hem tingut tantes experiències amb això, hi ha empreses que vulguin...
Sí. Normalment el problema és...
Bé, perquè hem tingut més d'un ciri trencat amb això.
No, clar, el que passa que els problemes els tens quan és un projecte complicat. Aquest és relativament senzill dintre de la seva complexitat, perquè és un espai obert, ampli, la mobilitat l'alteraria molt poc, perquè tens unes possibilitats d'entrada i sortida doncs més àmplies.
Sol tampoc deu ser massa difícil de
exacte,
treballar.
Exacte, estem lluny de l'aigua, no és l'Avinguda
Sofia.
No és el Retiro, no sé si m'enteneu, totes les problemàtiques que poden tenir aquests dos aparcaments, doncs aquí no les tindríem.
Per tant, aquí sí que hi podria haver empreses interessades en poder fer un pàrquing, un pàrquing soterrani. Eh?
Exacte, el que passa que això doncs porta el seu camí i va una mica més per llarg. Què farem en aquest moment? Estem acabant de dissenyar una solució per la planta per passar els busos que estan aparcant al Passeig Vilafranca, passar-los a dins al pàrquing, fent una pèrdua petita de places.
Sí.
I llavors el que fem també és els autobusos discrecionals que estan situats al carrer que entra al pàrquing, doncs aquests també fer-los venir aquí i donar-li les mateixes característiques a aquestes places de busos que estan allà pels cotxes, és a dir, que no perdrien places d'aparcament amb les característiques del pàrquing de Can Robert.
D'acord. No és difícil salvar el desnivell que hi ha respecte...
No.
És a dir, es pot fer.
Es pot fer. Ja el vam llimar en el seu moment, el vam rebaixar, però es pot fer. O sigui, clar, hem de tenir en compte totes aquestes coses i l'entrada i sortida tant per baix com per dalt a la rotonda, perquè els busos puguin entrar directament des de la rotonda i no fer aquests toms que estan fent ara i tal. O sigui, una mica el que estem preparant és aquest canvi de mobilitat allà en aquella zona.
Vàries coses a partir d'aquí, perquè això es podria fer... més enllà de cap altre plantejament, és a dir, seria una actuació
és relativament ràpida,
relativament ràpida.
I poc costosa, també.
Això em refereixo.
Exacte.
És a dir, perquè és evident que a hores d'ara la parada de Can Robert, allò és a Can...
És una parada que va néixer malament i segueix malament, i per això nosaltres fa molt de temps que tenim el cap de poder-la recondicionar.
Si es tregués la parada d'allà, els paradistes del mercat tindrien un bon lloc allà.
A on està la parada ara?
Sí, és a dir, si allò reordenés...
Jo crec que el mercat ara està correcte i, vaja, pels inputs que tenim, tant dels paradistes com de la gent que hi va, doncs està correcte.
D'acord. Per tant, quedaria descartat el projecte de pàrquing?
No, descartat no.
No.
O sigui, queda... segueix el seu curs. Però vull dir que és independent.
L'intenció és que al final es pugui fer allà un pàrquing?
Sí.
D'acord. I l'estació d'autobusos, en aquest cas, seria, en aquest sentit, un pas previ a l'actuació que es faria ara.
Correcte.
A poder fer una estació d'autobusos, diguem-ne, ja amb una altra, amb unes altres característiques.
Sí, podries aprofitar totes aquestes places de pàrquing que ara no volem treure, que les tindries a sota i podries fer una estació amb una dinàmica diferent. Ara seria més que una estació d'autobusos, no vull ser tan abusat, sinó que seria una parada diferent,
parada més ordenada,
més acondicionada i més ordenada, però no una parada de busos amb serveis com pot tenir doncs Vilafranca o algun altre poble.
D'acord. Seguim amb l'assumpte de vialitat després que s'hagi tret el pàrquing de motos del carrer del Prado, del carrer Francesc Gomà. Balanç?
Sí, de fet, jo crec que aquí hi ha una errada. No l'hem tret, l'hem canviat de lloc. O sigui, a veure, el que jo tenia molt clar que no podíem fer en cap moment és reduir el número de places d'aparcament de moto. I si fem números, n'hem fet moltíssimes més. A Sínia Morera, l'Oasis i tal. Però, per què? Perquè el que no volem és tenir motos damunt de la vorera, però el que no podem fer és dir motos damunt de la vorera no i ja està. No, hem de dir a la vorera no, però pots aparcar aquí. Doncs aquí s'ha fet. El Prado, doncs el carrer Rafael Llopà i Francesc Gomà, doncs el mateix, no podem aparcar aquí, però tenim la parada davant de l'Escola Pia, al costat de l'estació.
El de l'estació ha demostrat capacitat per poder assumir
de sobres.
Aquest canvi, de sobres?
De sobres, sí, perquè fent números pràcticament hem doblat les places que hi havia a Francesc Gomà allà dalt. i a més s'ha reordenat, amb el qual és, era un pàrquing que també era reaprofitat, i ara s'ha reordenat bé i és molt més assequible d'entrar i sortir i amb més places, clar.
Ens veu apuntant al seu moment la possibilitat que a Illa de Cuba també es faci alguna cosa semblant amb l'aparcament de motos.
Tard o d'hora es farà el mateix, també. Pensem que hem de ser objectius i, home, ara quan arribes a Sant Gaudenç, Sant Isidre, i arribes al carrer del Parador, ostres, sembla una rambla, fa goig poder-hi passejar, i hi ha molt de trànsit aquell tros d'allà. A Illa de Cuba igual, recordeu que fa 4 dies teníem els camions a Illa de Cuba, en aquella zona. Allò era caòtic. Ja els vam treure, i jo ho he dit des del primer moment, penseu que el que és Francesc Gomà i Illa de Cuba tard o d'hora acabarà tancant-se al trànsit habitual i tenir només trànsit de necessitat i en certs moments, certes hores, necessitats de càrrega i descàrrega. Però una mica s'ha de fer el mateix. Però, torno a dir el mateix, el que no podem fer és treure les motos d'allà si no podem donar un servei proper. Jo crec que per número de places a l'estació i cau amb bé i tal, però ja comença a ser una mica més lluny del que era. Recordeu que en el pla de mobilitat el que hi ha és una modificació important d'Artur Carbonell, i llavors nosaltres el que creiem és que aquestes places segurament s'hauran de recuperar a Artur Carbonell i llavors sí que podrem treure les d'Illa de Cuba i donar-li la mateixa vialitat que té ara Francesc Gomà.
És a dir, un cop es reorganitzi Artur Carbonell, aleshores se suprimirien, es canviarien de lloc, es suprimirien per traslladar-les a les del carrer Illa de Cuba. Ja que estem a Artur Carbonell, per aquells que diuen, escolta'm, a l'estació es podria fer alguna cosa per intentar reordenar tot aquest cacau, taxis, autobusos, les escales de la plaça de l'estació, s'encotxa, es desencotxa...
Bueno, per això es vol reordenar Artur Carbonell.
Perquè la plaça no s'hi pot fer res.
La plaça no és nostra. Això
és de DIF, la plaça.
Exacte, la plaça és de DIF i a DIF no hi vol deixar fer res. Insistim cada vegada que tenim reunions amb ells i tal, però no ens deixen fer-hi res. I no hi ha manera, no baixen del burro i ells ho tenen molt fàcil... és seu i nosaltres no tenim res a dir-hi.
Perquè l'ideal que seria allà?
Home, a veure...
recordeu, si deixéssim fer alguna cosa...
No, recordeu perquè... antigament que hi havia els taxis allà.
Sí.
I estaven molt ordenats perquè...
No, i eren estupendo per molta gent.
Per mi era perfecte, a més surts de l'estació, tens el taxi allà. Estava bé, treus el barullo que tens davant del mercat amb la parada del bus i tot això, jo crec que era correcte. Bueno, nosaltres hem reordenat la parada de taxis per que crec que ara dona un molt millor servei, però tot i així la gràcia seria poder-los posar allà, però és una cosa que no cal que ens hi
trenquem la closca perquè no...
Perquè l'amo diu que no.
L'amo diu que no. Per tant, la reorganització passarà per fer d'un sentit només l'avinguda Artur Carbonell de baixada... Si no recordo,
de pujada.
I baixada pel carrer Salvador Mirabent.
Exacte. També recordem que hem d'anar assimilant que aquest trànsit que fem molt els sitgetans i sitgetanes de per anar a la zona del port o la zona de Balmins i tal, per la banda de baix, per la banda de Rafael Llopart, de fet és molt més pràctic fer-la per la banda de dalt, per la banda de la carretera de les Costes, tal, no? I anar cap a baixar-hi per l'altra banda. Primera, perquè és més ràpid, hi ha menys barullo, no hi ha les escoles i tot plegat. Si mirem mica en mica, aquest trànsit ja ha anat marxant cap allà. Molta gent ja agafem l'acostum de fer aquesta circulació per l'altra banda. I llavors aquí ha d'anar rebaixant el trànsit cada vegada més. I és el que una mica ens han anat venint marcat ja pels nous accessos. Ara tu quan vens de l'autopista, tu surts de l'autopista i si vols anar a la recta de la Mata no has de tocar Sitges, o sigui, el casc antic i tal, per res del món. Tu vas a la dreta, Felip Font i Palp, si vols, i fins allà, fins al final. Que has d'anar a l'Ies Vinyet, que has d'anar a la Maria Usó, vas directament per la fora. O sigui, que cada vegada hi ha menys gent baixant a Can Pericú, i cada vegada hi ha menys trànsit per el que és el passeig Vilanova. Doncs això és el que hem de tenir clar, que cada vegada aquest trànsit ha d'anar més cap a la banda de fora i deixar la banda de dins per les necessitats d'aquests punts i d'aquestes zones.
Home, probablement aquell semàfor de Can Pericú és el semàfor amb més trànsit de gent.
Però fixeu-vos-hi que està regulat ara de tal manera que...
Amb la nova regulació,
No, però nova regulació és de fa ja almenys 4 anys.
D'acord, és a dir, no ha canviat la regulació, han canviat els semàfors,
han canviat les peces. Vull dir, hi ha algú que els troba ara que van molt més bé, van igual, o sigui, la regulació és exactament la mateixa. Però fixeu-vos-hi que no hi ha mai acumulacions, ni de peatons, ni de cotxes i tal. Té una fluïdesa bastant interessant i sí que quan hi ha molta gent pot tenir una mica de retenció, però normalment qualsevol dels semàfors en el primer canvi de semàfor tu ja has passat, no et quedes en una segona tanda i tal. Jo crec que ara estan com haurien d'estar.
Afegim dues qüestions. La zona de baixes emissions, quan es posarà en pràctica?
La zona de baixes emissions, en principi, el 2025 l'hem de tenir com a mínim dissenyada. I això és el que estem fent en aquests moments, que és acabar-la d'acabar de fer el projecte. Ja sabeu que parlàvem sempre de la zona aquesta compresa entre Artur Carbonell, Platja de Sant Sebastià, Avinguda Sofia, per dir-ho així, tota aquesta zona és la que ens marcarà la zona de baixes emissions. I el que s'està fent en el projecte és doncs, tot el tema de quines excepcions hi hauran, quines necessitats han de tenir o quines necessitats s'han de cobrir amb la gent que estigui aquí dins, tot això que és molt complex i hi ha molta casuística i això sobretot és el que s'està treballant.
Per aplicar-se quan?
En quan es pugui. Sí, estem ja en un aquí calendari
suposo,
proper.
Aquí suposo que no hi ha cap altre calendari que el que marqui el propi Ajuntament, perquè en el cas de Sitges és una aplicació, no sé si dir voluntària, però és iniciativa.
No, és obligatòria.
No som municipi menor de 50.000 habitants?
Sí.
I és obligatori, també?
Sí. O sigui, abans va haver un moment que era majors de 25.000 habitants, però ja de seguida es va canviar i, en principi, l'obligatorietat o ara, la recomanació potent ja és aquesta. I hem d'anar-hi cap a això. L'únic que passa que hi ha hagut doncs, moviments de cara a que hi ha hagut al·legacions a Barcelona i coses així, i hi ha hagut sentències que han tombat segons quines parts i, bueno, una mica també el que està fent l'administració és adaptar-se a aquestes novetats i implantar-les en els seus nous projectes.
Per tant, el 2026
hauria d'estar
ja.
No us diré el 2026 exactament, però el calendari és d'actuació immediata.
Per a aquelles persones que puguin continuar pensant o que diguin, escolta'm, el centre de Sitges continua encara estant molt difícil per si algú demana un taxi que vingui a la porta de casa seva per si no sé què. Això és així o no?
No, si tu demanes un taxi per necessitat, és a dir, no pel... A veure si ens entenem.
No
pel caprici de dir que vull que em vinguin a buscar a la porta de casa, sinó perquè tens un problema de mobilitat reduïda, un problema qualsevol... els taxistes tenen accés completament lliure a la zona centre, a les zones peatonals i tal. El que es fa és les recomanacions de cuidar-ho les hores, cuidar-ho els dies i tal. Però, en principi, tenen accés... O sigui, per aquesta casuística, eh?
Doncs hi ha més d'un testimoni que diu, escolta, és que el taxista ja em diu que si...
Us puc assegurar que no, que els taxistes tenen... Bueno, a veure, una altra cosa és que vingui un policia i el vulgui multar sense raó, per dir-ho així, però mai una persona amb dificultats de moviment i tal tindrà cap limitació de moviment dins...
Exemple pràctic.
El 23 d'agost a les 12 del migdia que al cap de la vila no hi passarà.
No, una persona per anar al CAP i que la vinguin a buscar a casa seva que tingui dificultats de... Cap problema.
No ha de tenir cap
no
problema,
tenir cap
mai
problema.
Més ben dit.
Ha d'avisar algú?
No, en principi els taxistes saben els que taxistes. Només poden fer serveis al centre si tenen casos d'aquest tipus. No acceptarem que vagin a buscar gent a un hotel poden moure's. Hi ha llocs prou propers per poder-los recollir.
Però amb persones amb dificultat de mobilitat...
No han de tenir cap problema.
Cap problema ni un.
No han de tenir cap problema. I si algú té algun problema amb algun taxi que no vol fer el servei o amb algú que li posa problemes, que ens ho faci saber, perquè no ha de ser així.
No marxo massa d'aquí. Ha millorat el servei amb aquesta unió comarcal dels taxis?
Sí, com ja havíem dit, però creiem que encara no el que nosaltres volíem. Estem en converses amb la gent del taxi, amb la nova presidència, la nova junta, per fer unes altres millores, perquè creiem que són necessàries.
Què es pot millorar?
Bueno, coses com l'augment de llicències.
És a dir, això continua sent una...
Sí, no, i que Ara estem en converses amb l'Institut del Taxi, estem en converses per veure com podem fer i quin tipus de llicències podem crear. Perquè abans una llicència era una llicència, ara hi ha llicències temporals i alguna altra modalitat.
Perquè el que ens deien els taxistes bàsicament era que evidentment hi ha moments de l'any en què no es justifica una llicència i es justificaria una llicència temporal.
Sí, però per altra banda una llicència temporal, penseu que la llicència de taxi va lligada a un vehicle concret i tal, clar, comprar un vehicle només per fer-lo servir uns mesos
temporalment
és complicat. Llavors estem en això.
Però és a dir, falten taxis? Es pot dir d'aquesta manera?
En alguns moments,
home,
sí. En alguns moments,
falten taxis.
A veure, però és com tot, una població com Sitges, en moments concrets que tots els llistaríem ràpidament, doncs tenim un accés que aquells dies patim tots.
Però ho pregunto per si de manera recurrent aquest és un dels problemes, la manca de taxis.
Sí, sí, sí. I a veure, hem de tenir clar
que... I no sé si a determinades franges horàries, més que d'altres, nits,
sí,
caps de setmana...
I dies i coses concretes, vull dir, està clar que és així, no té més secret.
Aquest, bé, no fa massa, perquè això va passar fa pocs mesos, i ho recordaran vostès, l'accident que va tenir lloc al pas de vianants a la carretera de Ribes. Els veïns de la cooperativa de Vallpineda van publicar fa poc: des de la cooperativa volem compartir el resultat de les signatures que vam recollir a l'agost per millorar la seguretat viària a la carretera. Volem agrair les signatures que han fet possible que l'Ajuntament de Sitges, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la policia local hagin pogut contactar amb la Diputació i d'aquesta manera accelerar una actuació definitiva. Quina és o qui està prevista allà?
Sí, aquesta setmana passada, precisament, vam tenir a la gent de la Diputació per acabar de perfilar què és el que volíem fer. Ells van fer una proposta per fer una actuació provisional i ràpida, que és la que es durà a terme en breu.
I si m'ho permeteu, regidor, l'anàlisi d'aquest pas de vianants, diguem-ne, és coincident en les diferents administracions?
Sí,
és un pas complex, ha estat sempre complex?
És un punt, ja no el pas de vianants, sinó que és un punt, l'entrada de Santa Bàrbara, que a més és un canvi de rasant, en curva... Té totes les gràcies del món. Què passa? Aquí també s'hi ha d'afegir que potser a vegades no tots són prou prudents com per anar a la velocitat que toca, que allà és un 30, i per anar amb l'atenció que ens pertoca. Llavors, això és el primer. Vull dir, ojo, que hem de complir les normes en un punt com aquest més que cap altre. Bàsicament, els que ja som d'aquí, coneixem el punt, tothom va amb precaució. Si ets de fora, a vegades et pots trobar que t'agafi de sobte, però està senyalitzat, està avisat, està tot el que ha d'estar. Però sí que continua sent un pas, diguem-ne, més conflictiu que algun altre, no? I llavors, ja us dic que aquesta setmana hem estat amb la gent de la Diputació fent-los la nostra proposta. Hi havia una proposta de fer una rotonda, no ho veiem clar perquè no hi ha prou espai.
És el que anava a dir, i cap allà una rotonda?
Jo crec que no, i si hi ha una rotonda seria una rotonda d'aquelles que maleirem tots, perquè començant pels busos i els camions
sí.
I seguint pels vehicles.
Perquè hi ha la parada del bus allà.
És que té totes les gràcies del món, sí, aquell punt. I llavors el que vam estar veient és que segurament la solució és una semaforització de la cruïlla amb una reordenació de carrils, bueno, una sèrie de coses que sí que la Diputació hi va estar d'acord. Ells faran també l'estudi de la rotonda, però que segurament ja anirem cap al tema del semàfor.
Perquè tothom ens entengui, semàfor.
Sí, al final és el que entenem més tots. Vermell no passo, verd puc passar, i és així.
D'acord. I això està previst?
Ens han dit que el projecte el tindrien, jo crec que en un parell de mesos, i llavors ja veure com fem l'actuació, perquè penseu que aquí, a més, què passa? Que el tram fins a la Creu de Ribes és de Sitges, el tram de la Creu de Ribes cap a la banda de baix és de Ribes, però ho gestiona la Diputació, és a dir, en aquell tros pillem tots. I llavors, a l'hora de gestionar qui fa l'obra, qui la paga, clar, tot això, les administracions cadascú ha de dir la seva, i ens hem de posar tots d'acord, que l'avantatge que tenim és que tots estem d'acord en que la solució que adoptem la tirarem endavant.
11:15. Abans no acabi l'any, s'haurà liquidat el Consorci del Club Natació?
Segurament. Amb això estem treballant, que és del que es tracta. Home, el Consorci de la Comunicació, com moltes altres coses, també depenen de la col·laboració de tots plegats. Penseu que en aquest moment tenim una obstrucció per part dels partits que estan a l'oposició que ens fa que moltes coses que es podrien desencallar molt més fàcilment o que tenen tota la raó del món i que doncs, en privat et diuen que estan d'acord en com s'hauria de fer, després es s'obstrueixi la solució d'aquestes coses, no? I ara estic, ja m'has dit aquest tema, però estic pensant en ordenances, estic pensant en tota una sèrie de coses que en aquest moment doncs, ens fan molt complicat de poder desenvolupar les nostres tasques. No?
La liquidació depèn d'això?
Entre altres coses, sí. Vull dir, penseu que també hem d'acabar posar-nos d'acord. Aquí l'avantatge que hi ha és que...
Ja no dic que depengui de l'obstrucció, sinó de les ordenances. No depèn de les
ordenances. No, de les ordenances no, però...
És que res perquè tothom ens entengui.
Sí, però una mica...
Esteu dient que aquesta actitud està afectant a tots aquests processos.
A tot plegat. Vull dir, llavors, doncs, el normal seria que el tinguéssim liquidat abans d'acabar l'any. Jo ja no sé què...
És a dir, us interpreto en passiva, amb un paper més proactiu de l'oposició, que ha estat liquidat ja el Consorci de Plomatació?
En aquest cas com d'altres. Vull dir que nosaltres teníem l'objectiu de fer una subhasta per poder seguir mantenint l'activitat i tal, això no hi ha hagut manera de poder-ho dur a terme, al final serà un concurs, perdó, volíem que fos un concurs, al final serà una subhasta pura i dura, bueno, haurem d'estar treballant amb això.
Esclar, us pregunto perquè en el seu moment es va fer una modificació de crèdit per poder assumir el que era el cost de l'activitat estrictament federada, esportiva federada.
No, el que es va fer és fer una modificació de crèdit per poder tenir la instal·lació en funcionament en mode manteniment.
Exacte, per mantenir manteniment. Estrictament tot allò estrictament. Que fa referència a l'activitat federada del club.
Sí, poder tenir...
Us ho dic perquè fa molts mesos d'això i no sabem si aquests diners deuen estar esgotats ja.
Bueno, es va fer una segona aportació. D'acord. Es va fer una segona aportació perquè el que nosaltres no volíem és que la instal·lació caigués en què es fes malbé per falta de manteniment.
Però és clar, hem d'entendre que la instal·lació cada vegada deu estar...
Bueno, és això, per això nosaltres volíem tenir-lo enllestit quan abans millor.
S'haurà de fer una altra modificació abans?
No crec.
O sigui que... Sí, és que mig somriu el regidor, ja veus a venir allò de... Si no es fa una modificació per continuar assumint el cost de l'activitat esportiva federada, a veure si es perdrà l'activitat esportiva
no,
federada.
No, la modificació de crèdit no era per mantenir l'activitat federada, era per mantenir la instal·lació. Amb aquest mode de manteniment, sí. El que podíem fer nosaltres és seguir utilitzant la piscina
sí.
I el que creiem nosaltres que havia d'utilitzar la piscina era l'activitat federada de natació.
Per tant, si no estàs en mode de manteniment, no pots però, utilitzar la piscina i no sí, pots servir la piscina no, per l'activitat federada.
Sí, però el que no farem nosaltres és deixar que aquest manteniment es perdi.
Una altra cosa és,
si la subhasta es fa més o menys ràpidament, doncs no haurem de seguir amb aquest manteniment. És complex,
no,
és plegat,
no,
és complex.
No ha deixat de ser-ho i ho continua sent. Pel que fa referència al nou, ho dic així, nou camp de futbol, perquè es va aprovar amb Junta de Govern fa poques setmanes també, el que és l'estudi geotècnic que s'ha de fer.
Sí, això és una part tècnica que era necessària. I
els terminis segueixen igual?
Sí, tenim una presentació aviat del projecte interna entre els tècnics i tal per ja de veure com està el projecte perfilat. Ara el que li faltarà serà incorporar aquestes dades del geotècnic per fer els càlculs d'estructures i tal, que això ja serà un tema més tècnic, però el que és la part grossa del projecte ja el podrem presentar doncs, a govern i a la part tècnica, i a partir d'aquí, llavors, ells acaben de fer aquests càlculs i ens entreguen el projecte, que ja ens el donaran per poder-ne fer el que creguem convenient. Del camp i sobretot de la urbanització de la zona esportiva.
Això té data?
Bueno, estem pendents d'acabar l'estudi geotècnic, i llavors incorporar-lo en el projecte. Jo crec que això en pocs mesos tindrem ja el projecte aquí damunt de la taula. Projecte executiu, eh?
Sí,
projecte
sí.
Per poder-lo licitar, vull dir.
I si s'aproven bé, s'aproven. S'han d'aprovar els pressupostos. L'obra aquesta què val?
No, això s'haurà de passar al pressupost. També és una obra que segurament no es farà d'un tirón, sinó que es farà en diferents fases. Bueno, ara quan ens presentin el projecte sabrem exactament l'import. Feu-vos una idea de que això és una obra important, però que una part correspon a la reordenació del terreny i a l'acabat de l'urbanització dels tres camps, amb la qual haurien d'haver repercutit en els altres dos, també.
D'acord.
És a dir, no entenguem el cost del que vol
no és estrictament
projecte,
un camp de...
Exacte, sinó que hauria de tenir una repercussió en els altres. Llavors, tinguem clar que una cosa serà el camp de futbol, l'altra seran les pistes que van a sota i l'altra serà l'ordenació del terreny.
Si el govern hagués parlat més amb l'oposició, ara estarien aprovades les ordenances fiscals?
Hem fet 17 modificacions de la proposta que vam portar de les ordenances. Perdoneu, però hem parlat moltíssim. Ara, hi ha partits que sí que tenen ganes de parlar, tot i que després algun d'ells s'ha immobilitzat de manera que si no accedies a el que ells et demanaven no estaven d'acord en aprovar o deixar aprovar les ordenances. Hi ha hagut altres partits que han fet totes les seves aportacions i que finalment ens han dit que si calia canviaven el seu sentit del vot perquè entenien que s'havien assumit les seves demandes. Hi ha hagut altra gent que s'ha tancat en banda i no n'ha volgut saber res. I ens, a veure, aquests dies s'han sentit paraules com trileros, xantatges i tal. Ostres, quan negocies et tracten de trilero, quan no negocies et diuen que ets autoritari. Bueno, que quedem, no? Vull dir, siguem una miqueta seriosos. Hi ha hagut partits que directament ens han dit fem un govern a tres bandes, feu fora els socis de govern i aprovem les ordenances. Ostres, doncs sí, si tan bones són aquestes ordenances, per què no les podem negociar? O sigui, no. Això, altres partits han parlat de xantatge, han parlat d'altres paraules molt, molt, molt dures, però...
Veu tenir l'oferta d'un partit per entrar al govern? Sí,
sí,
fèieu fora els dos socis.
Sí, sí, Junts va dir nosaltres, PSC i vosaltres a govern i palante. Demanant el cap de l'alcaldessa, això sí, i que estaven disposats a qualsevol demanda que els hi féssim.
Fa poc d'això, regidor?
A l'últim mes.
A la negociació de les ordenances fiscals?
Sí, i abans de negociar les ordenances fiscals. Una setmana fan un tuit dient-nos que som el pitjor del món i la setmana següent ens demanen fer govern, que dius, ostres, a veure...
És a dir, va haver una proposta de Junts
per poder
fer govern amb el PSC i amb Esquerra Republicana i treure's del damunt, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Podem.
Exacte, com podeu comprendre.
I que Aurora Carbonell no continués a l'alcaldia.
Exacte, entendreu que és una demanda que no té ni cap ni peus, perquè a nosaltres no ens reporta cap benefici. Ara, si el sentiment que tens tu per Sitges i per els sitgetans i sitgetanes és poso per davant les meves necessitats, poso per davant els meus interessos, per davant dels interessos d'un Sitges que necessita aquestes ordenances, perquè el que no pot ser és que els mateixos partits que a la Mancomunitat, a Vilanova o a Sant Pere de Ribes estan d'acord amb la taxa de residus i et diuen que l'argument és que, ostres, és una taxa que és obligatòria, que ha de cobrir el 100% del cost del servei, que no pot ser englobada en altres taxes, ha de ser única i tal. El que allà aproven i et diu i voten a favor, aquí estan en contra. Ostres.
Us ho pregunto perquè és cert que el govern ha proposat una rebaixa de 154 euros.
Uh-huh.
Si això ho hagués proposat abans, hagués tingut aquest problema?
No, perquè nosaltres hem fet aquesta proposta i PSC no. PSC treu una xifra que són 100 euros, que quan nosaltres diem, escolta, nosaltres hem portat un estudi econòmic i hem fet 17 propostes diferents que avalen aquest estudi econòmic i que diuen els imports que podem treballar. No s'hi val dir posa 100, o sigui, sembla una mica el Corte Inglés, no? Pon 99,99. Doncs no, vull dir, nosaltres els imports que hem posat damunt de la taula són perquè procedeixen d'un estudi econòmic seriós i exhaustiu.
És a dir, 154 euros, perquè tothom ens entengui, és el mínim que els tècnics de l'Ajuntament consideren que es podria, diguem-ne, justificar on fos.
No, i perquè,
per complir la llei.
I perquè al final és, si ho abaixo d'aquí, ho apujo d'una altra banda i ho repercuteixo.
Ho apujo de la comercial i ho baixo de la domiciliària.
Per exemple, i faig una pujada a la comercial que no és tan afectada perquè és molt més petita i puc rebaixar la domèstica. Era una proposta, però al final el servei s'ha de pagar. I com diu la llei, s'ha de pagar el 100% del cost. I a més, és així i el qui no ho respecti doncs tindrà un problema. Clar, què passa? Que nosaltres venim de pagar 66 euros d'una taxa d'escombraries, una taxa de residus, que al poble del costat paguen 130, ja pagaven 130, però és que els municipis que estan a la Mancomunitat Garraf-Penedès paguen 250, 280, 295, paguen molt més. Què ha passat? Aquí recordeu que fa molts anys es va incorporar la taxa de residus, que si l'IBI, que com que puja l'IBI, això ja ho pagarem amb l'IBI. Una cosa que en aquell moment qui ho va fer va entendre que ho havia de fer i es podia fer, però que al final el que ha fet és afectar un servei que si paguéssim, si tinguéssim el servei de 66 euros del servei de recollida de residus i tal, ostres, fliparíem, perquè amb això no paguem res, però res no paguem,
Ho dieu en el sentit de si ara us queixeu, si pagués, servei correspongués als 66
exacte.
Euros...
Què passa? Que fins ara l'Ajuntament, amb els seus ingressos, finançava tot això.
De fet, això que és el mateix, fins ara el diner públic, que en el fons és el diner que ve de tothom,
sí.
Pagava el servei, ara ho paga el diner privat, que en alguns casos passa a ser públic.
No, el que passa que era un import que no es pagava i llavors el pagaves en una altra part
que deixaves, manera.
Que deixaves de fer altres coses.
Sí.
Què passa? Que nosaltres quan vam entrar a govern l'any 19 vam dir això és una de les coses que s'ha de regularitzar, jo que portava en aquell moment aquestes responsabilitats ho tenia molt clar i el govern anterior i aquest saben que n'hem parlat mil vegades. Però esclar, què passa? Que quan estàs preparant el 2020 les ordenances del 21 i tal, arriba la Covid i entendreu que tots vam ser molt conscients de que no era el moment de que les ordenances del 21 o del 22 poguessin afectar una pujada com aquesta en aquells moments. I es va decidir donar-li una mica més de marge, però el mateix PSC sap perfectament que això s'havia portat a reunions de govern i tal, i tots havíem consensuat de que no s'havia fet.
Interpreto, per tant, regidor, que l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances no anirà a ple perquè no hi ha hagut possibilitat de negociar-ho per tenir una majoria per poder-ho...
No, negociar-ho sí.
Negociar-ho sí, però vull dir que hi hagi un resultat, diguem-ne, que
hem permeti negociat, la... Hem negociat, en guanyem, ho han entès, hem fet modificacions, han entès que és un servei que s'ha de pagar i ells són molt conscients i que a ningú li agrada haver de pagar més. Però al final tu mires i dius, bueno, és que he estat uns anys pagant menys. També he de fer aquesta reflexió. I després, en PSC s'estan negociant, però ells no s'han mogut de la seva postura.
Per tant, es queden tal com estan les ordenances.
Sí. Bueno, a veure, les ordenances i l'IBI. Que l'IBI, de fet, no s'apujava. Però, és clar, què passa? Com que no s'aprova l'IBI amb les modificacions que hi ha, totes les modificacions que es feien, per exemple, per qui treien cobertes d'amiant i tot plegat, no hi seran. És a dir, els beneficis que tenia la nova ordenança de l'IBI, doncs tampoc la tindrem. I això la gent ho ha de saber. I per què no s'aprova el nou IBI? Doncs alguns ho haurà d'explicar, perquè si no hi ha la pujada i hi ha una sèrie d'avantatges i beneficis que tenia, ostres, aquí estem perdent bous i esquelles.
És clar, els pressupostos sí que s'han d'aprovar sí o sí.
Sí, però ja vau sentir l'últim ple, doncs que hi havia partits que ja deien que no aprovarien els pressupostos, que està molt bé parlar d'uns pressupostos que encara no hem presentat ni els hi hem ensenyat.
Creieu que l'única forma d'assegurar-se que s'aprovin seria que l'alcaldessa els portés conjuntament amb una qüestió de confiança?
A veure, no tenim els pressupostos redactats, per tant, no parlarem d'una moció de confiança quan nosaltres el primer que farem és tornar-los a posar damunt de la taula i tornar a parlar amb tots els grups per veure quines incorporacions creuen ells que han de fer i per negociar-los. Clar, si l'actitud és com la de Junts els últims anys, on no han fet una sola proposta per incorporar els pressupostos i després, d'entrada ja et diuen que no els votaran, doncs no anirem enlloc, però em guanyem amb PSC.
Us ho pregunto perquè he vist la pel·lícula.
Sí, no, però a mi el que m'estranya és que aquesta obstrucció de dir no, és que ja no aprovarem els pressupostos. Però quins pressupostos? O sigui, ja dones per fet que no seran bons, o ja dones per fet que t'és igual el que siguin. Home, no pot ser, eh? I siguem seriosos. Si portem uns pressupostos que són bons, si portem uns pressupostos que incorporen les aportacions dels partits que amb els que puguem negociar, ostres, endavant, no? I per què? Per només obstrucció? Bueno, doncs parlem clar, diguem-ne que només volem obstruir aquest funcionament. Bueno, doncs després passarà que si no tenim ordenances, si els pressupostos s'han de prorrogar o s'han d'anar a no tenir uns bons pressupostos perquè no tindrem bons ingressos, bueno, doncs tots haurem de tenir molt clar que haurem de deixar de fer inversions o hi haurà serveis que se'n ressentiran. Així de clar.
Aviat ho sabrem. Les 11:01, Jaume Monasterio, gràcies.
Gràcies a vosaltres.